La llotja del Què t'hi jugues amb Adrià Soldevila i Sergi Escudero.
Sergi, mira, tercer programa. I si recordes el primer hem dit, trigarem a parlar de les eleccions. Farem res, algun apunt, algun dia, però farem altres temes i el tercer programa ja especial eleccions. És que no tenim mesura, eh?
Bon dia, Adrià. Doncs sí, crec que vam dir que a partir del gener començaríem a tocar temes d'eleccions. Doncs bueno, no estem ni a finals de novembre, que ja és el tema de moda.
Bueno, és que, a banda que tothom s'està movent, hi ha una persona que avui ens acompanya, que diem que és la persona màxima responsable d'aquesta casa
que també s'està movent.
Esports, juntament amb el Jordi Martí. Jordi Martí és, evidentment, el cap d'esports, però el sí que és el que mana a nivell que t'hi jugues. I ens va dir, home, i si fem una foto, una fotografia de com està actualment això? I mira, ens hi hem llançat de cap.
Sí, perquè hi ha molts moviments, hola a tots i totes i tots, que anem sabent i no sé per què no s'expliquen. I són interessants.
Bueno, suposo que no s'expliquen perquè són apuntets, no?, de moment. Que clar, units tots, sí que tenim una mitjoreta de programa, units tots sí que dona per parlar extensament, però clar, un apuntet del que fa, per exemple, Joan Camproví, un apuntet, tampoc no sé si el que t'hi jugues seria d'interès.
Bueno, però la llotja sí que aquest espai va néixer per a que la gent entengués els moviments que hi ha al voltant del terreny de joc, no? A vosaltres que us agrada quasi més tot el que passa fora que no pas els 90 minuts d'un partit de futbol, perquè el futbol és més que això, i sobretot el Barça, i està bé que la gent pugui saber, diguem-ne, quin mapa s'està dibuixant a pocs mesos d'unes eleccions que, sincerament, igual m'equivoco, però acabaran amb golejada, crec.
Jo també ho crec. Tu, Sergi, ho creus també o no?
També ho crec, sí, sí.
De moment, Joan Laporta és qui parteix de favorit, i Joan Laporta és el president del Barça, i hi ha una dada impepinable, que és que el president del Barça no ha perdut mai unes eleccions.
Sí, així és, històricament. I és veritat que ja parteix amb avantatge simplement perquè la gent el coneix. Molts dels altres, el primer que han de fer és que la gent els conegui.
Que això és molt important. Clar. I ens pensem que els socis, que al final són els que voten, coneixen a tots els precandidats i posteriorment candidats, i no és veritat. A lo millor alguns els hi acaben sonant, però el de ser conegut és bàsic.
Totalment.
Crec que és la feina més important que ha de fer, diguem-ne, un nou aspirant, donar-se a conèixer. I és molt difícil, molt.
No, i a més és que des del càrrec de president és evidentment molt més fàcil fer una campanya electoral, perquè també la pots emmarcar o la pots amagar, digue-li com vulguis, dins d'una gestió presidencial. És a dir, ara te'n vas a veure unes penyes i fas un acte amb unes penyes. Ara te'n vas a veure unes altres penyes i fas un acte amb unes altres penyes. Això ho fas durant tot el mandat. Podeu incrementes més a la part final del mandat perquè et venen eleccions, però clar, està emmarcat dins d'un acte d'un president del Barça, d'una junta directiva del Barça. No és un acte teòricament, en el paper, sobre el paper, electoral. Quan en el fons, evidentment, doncs és un acte electoral des del primer fins l'últim.
Aquest dimecres, per exemple, Laporta en fa una a Sant Cugat del Vallès.
Sí, sí, amb socis, val, no, i tot el dret de fer-ho, perquè és president del Barça, amb la qual cosa té tot el dret de fer-ho. Que aixequin la seia una mica els candidats amb aquest acte també és normal, però Laporta està en tot el seu dret de fer un acte amb
socis. I qualsevol altre en el seu lloc faria el mateix.
Absolutament.
I no crec només que Laporta sigui favorit perquè és el més conegut, sinó perquè ho acabes de dir ara, em sembla bastant interessant el que heu comentat. Mai un president que es presenta a la reelecció ha perdut unes eleccions. Si el president ha marxat és o perquè ha dimitit abans, o perquè hi ha hagut una moció de censura, o perquè no s'ha pogut presentar i en el seu lloc el Delfí sí que ha acabat perdent-les, però un president que va a una reelecció acaba guanyant les eleccions.
Doncs Joan Laporta es presentarà a la reelecció, ja ho ha dit més d'una vegada. Veurem l'equip amb el qual es presenta, perquè és veritat que amb les últimes eleccions hi van començar a caure alguns dels qui l'acompanyaven. Només entrar, Jaume Giró ja va abandonar el vaixell. Jaume Giró, que havia de ser vicepresident de Joan Laporta, va fer la campanya amb ell, ja va abandonar el vaixell abans de començar.
Un Jaume Giró, per cert, que és el que, ja comencem a explicar cosetes, va ajudar a tendir ponts entre Laporta i el grup Godó. Ho dic perquè ara s'han abraçat, sí, Laporta, sí. Godó a Laporta, quan abans es mataven, Laporta a Godó i Godó a Laporta. Una de les persones que va atendir aquests ponts és Jaume Giró, que anava com a vicepresident econòmic a l'anterior campanya electoral i abans de prendre possessió va marxar.
I això no és menor, evidentment, que Laporta s'hagi abraçat a grups de comunicació, no és menor, perquè abans el Laporta del 2003, Sergi, era un Laporta molt diferent del 2021. El 2003 era una persona radical, era una alternativa i ara forma part del poder.
Sí, de l'establishment de Barcelona, Catalunya, digue-li com vulguis. Jo crec, ara que comentaves de l'equip que formarà Laporta, que evidentment s'haurien d'afegir directius. Durant el seu mandat ha marxat el vicepresident econòmic, Eduard Romeu, el de màrqueting, Juli Guiu, també ha marxat Jaume Llaurador, que era un dels responsables de l'Espai Barça. Entenc que, de cara...
D'aquest tema de Jaume Llaurador ja en vam parlar extensament quan vam explicar tot el tema de l'IMAC, de la concessió de les obres, i no és gens menor. Tampoc, evidentment, no vull desmereixer les marxes d'Eduard Romeu ni de Juli Guiu, perquè tampoc són menors, i sobretot la de Juli Guiu perquè s'emmarca també dins del nou contracte de Spotify, sinó de Nike, perdó, el nou contracte de Nike. I llavors, evidentment, doncs no és menor, però la marxa de Jordi Llaurador, dimitint el dia o doncs, dies després de signar la concessió a l'IMAC, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Laporta, el candidat, el president. President Laporta, quan convocarà les eleccions? L'altre dia, Sergi, més o menys ho va deixar caure Catalunya Ràdio, no?
Sí, sembla que aniran des del 15 de març al 15 de juny per poder celebrar-les. Té aquests 3 mesos de marge, segons els estatuts. A Catalunya Ràdio ja va deixar caure que segurament seran més finals de març, principis d'abril, que no pas a final de temporada.
Per entendre'ns, al mig d'unes semifinals de la Champions no seria un bon moment.
Hòstia, jo si tant de bo estiguem a les semifinals de la Champions, i aleshores jo crec que no seria un bon moment. Per tant,
partit a partit.
No, quan veiem que sigui potser una mica més abans de que es produís aquesta situació.
Doncs una mica abans que es produís aquestes semifinals de la Champions, per tant estem parlant d'això, el que deies tu ara. Finals de març, principis del mes d'abril. Tu creus que és tàctic això o no?
Aquí hi ha diferents pros i contres de celebrar-les abans o després. Celebrar-les ara, a l'inici, diguem-ne, d'aquest marge de temps que té, és que si el Barça segueix viu a la Champions, en principi seguirà viu a les 3 competicions encara, els resultats esportius no afectaran el criteri del vot del soci del Barça.
A menys que hi hagi un daltabaix els propers 2-3 mesos.
Que esperem que
no fa pinta.
Que no sigui així, i fa pinta que no serà així. En canvi, fer-les al juny, ja sabries quina temporada ha fet el primer equip del Barça, i podria condicionar molt més el vot, tant per bé com per malament. Si fas un triplet, ja vam veure el 2015 què va passar amb Bartomeu, però si quedes eliminat a quarts de la Champions d'una manera no gaire digna, el Madrid et guanya la Lliga, etc., doncs et pot perjudicar força electoralment.
Clar, és que al final, com ens va dir un dia el que t'hi jugues l'exdirectiu del Barça en la primera etapa de Joan Laporta, Joan Franquesa, si l'equip guanya, ja pots enviar el soci a veure un partit en una carpa de circ que t'ho acceptarà. Vull dir, el Barça és més que un club, o almenys aquest és el lema que ha fet fortuna ja des de fa molts anys. Podríem discutir sobre els valors d'aquest lema, però no seria el cas d'aquesta llotja. En podríem fer un altre especial d'això.
Molt bé, m'ho apunto. Si ho diu el jefe.
No, com a proposta, vull dir. Ho dic perquè és interessant, no? A vegades aprofundir en el per què és més que un club i a partir d'aquí com ha anat evolucionant. Però Bartomeu guanya les eleccions el 2015 simplement perquè aconsegueix un triplet. És més, si en lloc d'un triplet es queda sense guanyar cap títol, possiblement acaba últim en aquelles eleccions.
És que el mes de gener estava mort electoralment.
Quan acaba havent-hi la moció de censura i dimiteix, molts coincideixen en apuntar que el Barçagate, que vam destapar precisament aquí a la llotja, va ser determinant, i crec que és veritat. Considero que és el principi del final de Bartomeu, perquè des de que destapem la notícia passen moltes coses. Hi ha una mocadorada al president, cosa que no havia passat mai, per una qüestió que no fos purament futbolística. És a dir, el Barçagate és determinant en aquelles eleccions, no? La llotja va ser determinant en aquelles eleccions, en les últimes que s'han celebrat, però si no hi ha el 2-8 contra el Bayern de Múnich, possiblement el guió hauria estat diferent. O sigui, el futbol masculí determina el que passi al club, i això Joan Laporta ho sap perfectament, que lo important és que vagi bé el primer equip de futbol masculí, i aquesta última temporada ha anat bé. I de moment el Barça, no igual que l'any passat, però competeix per tots els títols. Llavors, que Laporta faci les eleccions a principis d'abril, el que provocarà és que, venint d'una temporada on has guanyat, surti beneficiat el president que està al poder, perquè els títols no seran determinants. I no és el mateix votar a un president que ve de guanyar no sé quants títols a un altre que els ha perdut tots.
Totalment. A banda de la qüestió esportiva, hi ha un factor que no vull dir que beneficia Laporta, perquè beneficia a tothom. En aquest cas, beneficia a qualsevol soci del Barça que es vulgui presentar, que és que ja no cal presentar un aval, ja no cal prestar un aval del 15% del pressupost, que les últimes eleccions era de 126 milions d'euros, era una animalada.
Recordem la porta a la notaria de matinada per avalar.
Sí, sí, i José Elias avalant, i Jaume Roures avalant, perquè no tenien els diners d'aquest aval. Aquesta vegada ja no hi haurà aval.
No hi haurà aval perquè així s'ha pactat, diguem-ne, a nivell espanyol, tampoc n'hi hauria en el Real Madrid i els altres clubs que són associats.
Bueno, si volguessin, sí,
Si volguessin, sí.
L'Atlètic Club de Bilbao, que també és club associació sense ànim de lucre, va posar els seus estatuts un 5% del pressupost.
Això vull dir que la norma espanyola ja no t'obliga, però cada club pot decidir si té un aval o no. De fet, el Barça el podria tenir si volgués reformar els estatuts, cosa que no farà abans de les eleccions, per tant, no hi haurà aval.
Em vaig mirar els estatuts precisament aquesta setmana i el que diuen els estatuts del Barça és que l'aval només és aplicable si la llei te l'exigeix. Com que la llei, en aquest cas, ja no te l'exigeix, no et diu que te'l prohibeixi, però no te l'exigeix, per tant, el Barça ha decidit que no hi ha aval en aquests moments. Veurem si es modifiquen els estatuts un cop passin les eleccions, però a pocs mesos d'aquestes eleccions el club té decidit que no es modificaran els estatuts i, per tant, no hi haurà un aval per presentar-se.
Sobre això jo crec que és democràtic, que la gent que vulgui sent soci del Barça es presenti a unes eleccions, però també penso que els mitjans de comunicació, els periodistes, hem de fer una feina honesta per fer arribar, en aquest cas als nostres oients, realment les candidatures que tenen un cert pes. Ho dic perquè històricament ens hem acostumat a escoltar friquis a les precampanyes electorals, que molts aprofiten per tenir el seu minut de glòria, quan molts sabem, rascant una mica, que no hi ha cap possibilitat de que acabin sent presidents del Barça. I sota una falsa aparença de democràcia, no?, de donar-li veu a tots els que es volen presentar, crec que hi ha en l'errada de convertir les eleccions en un circ. I, evidentment, que hi ha moments per passar-t'ho bé, però el Barça és un club que té milions de seguidors i, per tant, és una cosa seriosa.
Sí, no, i l'hora de la veritat arriba amb les signatures. Allà ja veus realment qui competirà a la recta final, que és qui arriben els candidats. Primer hi ha una fase de precandidatures que no existeix, als estatuts del Barça no existeix aquesta fase, però els precandidats es van presentant, van fent els seus actes, i hi ha un moment en què han de recollir signatures. Tenen uns dies concrets per recollir unes signatures. Si no presenten el mínim de signatures, queden fora i, per tant, no poden optar a la campanya electoral, ja, diguem-ne, com a candidats oficials. I aquí és on veurem qui realment hi és. I veurem si en seran dos, si en seran tres, si en seran quatre, si en seran cinc. Ja ho veurem. Ja ho veurem. També és veritat que l'oposició, ara en parlarem, com més dividida estigui, més fàcil ho té Laporta. Això està claríssim. Més fàcil ho té Laporta, perquè el vot contra Laporta es dividirà en dos, tres o quatre parts. Abans d'entrar amb les candidatures, Sergi, hi ha un personatge, una persona important, perquè va formar part de la candidatura de Joan Laporta a les anteriors eleccions, que està prenent una mica de partit, no? Està jugant un paper.
Sí, parlem de Lluís Carrasco, el publicista que va ser cap de campanya electoral de Laporta a les últimes eleccions, el que va, diguem-ne, tenir la idea de la lona a prop del Santiago Bernabéu.
La idea, bueno, que la va executar segur.
Almenys la va executar,
que
sí.
Que la va tenir...
Hi ha més dubtes.
Hi ha molta gent que diu que va ser el mateix Laporta,
Bueno, en tot cas, Lluís Carrasco era el cap de campanya sí, i aquella sí, lona es sí, va fer sí. La seva campanya, per tant, se li pot atribuir amb ell.
I diguem-ne que també és el que li va donar una mica fama en el món Barça, aquella lona. Doncs bé, està participant, ja està havent moltes reunions entre l'oposició aquestes últimes setmanes, mesos, i ell és un dels que hi ha participat i precisament és un dels que està intentant unir aquesta oposició que ara deies que estava una mica trencada o almenys que no compartia certes coses. És un dels que està intentant vehicular aquesta oposició en les reunions que s'estan fent, diguem-ne, per fer cafès, dinars, etc., al voltant de les eleccions del Barça.
I ell té ganes de formar-hi part, té ganes de participar-hi. Ja veurem amb qui. Clar, si fos una candidatura d'oposició una única, doncs, evidentment doncs, voldria estar allà. No? Ara, que encara hi ha els seus, té els seus dubtes de veure amb qui va, però és rellevant, no? Sí que la persona que porta la campanya a la porta ara vulgui anar contra la porta.
Sí, em crida l'atenció que sigui una de les persones que treballa perquè hi hagi unitat a l'oposició. Si bé és cert que tinc entès que també afegeix que un cop tots estiguin units voldria oferir-li a la porta la possibilitat de també aglutinar tots els esforços, cosa que a mi em sembla absolutament impossible. Totalment. Però sí, home, és rellevant que el cap de campanya de les últimes eleccions de Joan Laporta ara estigui intentant fer de pegament de l'oposició.
Sí, sí, és rellevant, és rellevant. Doncs va, anem a parlar dels candidats.
Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Twitter i Instagram, @lallotjadelQTJ. Connecta amb la llotja del Què t'hi jugues.
Doncs candidats, o precandidats en aquest cas encara, començant pel de Joan Laporta. Joan Laporta és el president, ho dèiem abans, no ha perdut mai unes eleccions al president en el càrrec del Barça. El president del Barça, el càrrec que es presenta a una reelecció, mai ha perdut. Per tant, parteix amb un clar favoritisme, ja no només perquè és el president del Barça, sinó perquè l'equip ha anat bé, l'equip en general, l'equip de futbol masculí i l'equip de futbol femení han anat bé. És veritat que les seccions no tant, sobretot el bàsquet, no ha anat tan bé, però encara que el Palau se li giri en contra, el futbol, és el que deia abans, el sí que té molt més pes que el bàsquet, infinitament més pes que el
bàsquet. Núñez tenia claríssim que les seccions aguantaven el club quan el futbol anava malament. L'aguanten d'aquella manera. O sigui, no ens enganyem. El que determina si pots o no viure tranquil com a president del Barça és el futbol masculí. Això, insisteixo, Laporta ho té claríssim.
Doncs, tan clar que creuen, des de la junta directiva actual, creuen que no hi ha partit. Jo també ho crec, eh? El que dèiem abans, jo també ho crec. Ells també ho creuen, que no hi ha partit. Que tenen les eleccions molt de cara i que ells calculen, tot i que va tenir uns 30.000 vots en les últimes eleccions, calculen que entre 25, 27, 28.000 els treu segur. A partir d'aquí veurem quan més creix la porta entre d'aquests 25.000, 28.000 vots. Veurem quan creix i també dependrà de la participació, que també creuen des de la Junta Directiva que serà un pèl superior. Ja veurem si activen, encara no ho tenen clar, si activen el vot electrònic, perquè per llei ho poden fer. Per llei poden activar el vot electrònic també a banda del vot presencial. Veurem a veure si es fa o no es fa. De moment, Sergi, per això Laporta no té cap de campanya definit.
No, parlàvem de l'anterior cap de campanya, Lluís Carrasco. De moment no sabem qui serà el nou cap de campanya en aquestes eleccions, però sí una mica l'estratègia, no?, que al final és explicar l'obra de govern, el que dèiem abans. El president ho té més fàcil, no?, perquè pot explicar les coses que ha fet i que els socis han vist. Aquí entra la part esportiva, evidentment, títols que s'han guanyat, però hi ha un factor que és clau i que precisament aquest dissabte serà notícia, que és el retorn al Camp Nou. Aquest retorn, evidentment, emocionalment implicarà molt pel soci aficionat del Barça, i segur que és una de les cartes que Laporta jugarà contra els seus oponents a les eleccions.
És que només va fer falta veure sí que l'entrenament a portes obertes. La gent estava ultra contenta amb el retorn al camp i només era un entrenament.
És que el retorn al Camp Nou és el fitxatge d'aquesta temporada i més enllà de com s'ha gestionat la contractació de Lima, que ja vam destapar el que t'hi jugues diverses, algunes irregularitats i diverses qüestions que com a mínim conviden a reflexionar i debatre, però més enllà d'això i més enllà de consideracions que et poden dir experts sobre si els materials són així o les tècniques aixà, la gent té ganes de tornar a casa i quan entri al camp veurà un estadi nou. I això impacta, això impressiona. Després a alguns els agradaran més els lavabos, als altres menys, els bars seran així, els altres consideraran que tal, però el tema central és que el Barça torna al Camp Nou i torna aquesta temporada que hi ha eleccions, amb la qual crec que és una medalla que es penjarà la porta. Vaja, em sembla indiscutible.
Sí, i els altres candidats, evidentment, doncs aniran per altres camins, com per exemple l'econòmic, que l'econòmic, evidentment, el Barça no està bé econòmicament, però si el futbol masculí, deia abans el Sique, va bé i a més el retorn al camp és una cosa molt emocional, doncs la porta parteix amb molt d'avantatge respecte als següents.
Sí que hi ha algun candidat, he de dir, no diré el nom perquè ho va dir Off the Record, que pensa que el Camp Nou se li podria girar en contra la porta si no aconsegueix que puguin anar entrant cada vegada més espectadors, hi ha queixes d'alguns que volen anar i tenen prioritat els turistes, etc. És una teoria que tenen alguns precandidats de l'oposició, diguem-ne.
Sí, però de moment hi haurà 20 i pico mil, que tenen 24.000 assegurat el seu seient. I a més aquests són militants, perquè s'han tret abonament per anar a Montjuïc. O sigui, aquests estaran en principi contents. Estic d'acord amb el que dius sobre les incomoditats i si l'obra no avança, el que passa és que crec que la il·lusió per tornar, el fet de veure... L'altre dia vam fer un que t'hi jugues des de l'estadi inacabat. Sí. Impressiona. Sí. O sigui, tot i que hi cabran les mateixes persones que a Montjuïc, impressiona més un camp nou a mig fer que Montjuïc ha acabat i al màxim aforament. És que l'ambient... És casa teva, vull dir.
Totalment.
Llavors, sí que penso que... Bueno, poden haver imponderables que a lo millor es converteixin en inconvenients, però al final el tema central és que tornem al Camp Nou. A partir d'aquí, el que tornem al Camp Nou pot sumar molt o sumar una mica menys, però jo crec que sumarà, i sumarà per la porta.
Jo també crec que sumarà. El següent candidat és Víctor Font, va ser segon a les eleccions del 2021, va treure 16.600 vots. Des del club també creuen que traurà més vots, Víctor Font, traurà més vots en el cas que no hi hagi 3 o 4 candidats més. Si hi ha 3 o 4 candidats més, veurem com es divideix, però si fos, en el cas que fos un cara a cara Joan Laporta, Víctor Font, creuen que Víctor Font també trauria una mica més d'aquests 16.600 vots. La seva candidatura es deia Sí al futur, fins ara, com podem veure a la imatge, però ara ja no es diu Sí al futur, ara es diu Nosaltres Barça. És una candidatura aglutinadora de diferents col·lectius. Víctor Font ha volgut aglutinar a tota l'oposició, i no només l'oposició, sinó socis crítics amb la gestió del club, socis enfadats, socis que tenen un cert pes, com per exemple la grada d'animació. Per tant, doncs, les penyes inclús també. Ha volgut unir-los i ha aconseguit unir la plataforma Suma Barça, Seguiment FSB, que el 2015 ja van formar part d'aquestes eleccions també, i van estar a punt de ser candidatura per molt pocs vots, van ser precandidats. I Seguiment, doncs, és una força important amb tot el tema de desplaçaments, seguidors que van a la grada d'animació, etcètera, etcètera, animació, bàsicament, i les penyes, doncs, que també tenen el seu servei, que també van formar part, per exemple, de l'acte en el que Víctor Font va presentar la seva candidatura unitària a la Fira de Barcelona, on també hi havia, sorprenentment, a mi em va sorprendre molt, que hi hagués Xavi Hernández,
sí, diguem-ne que és el seu, entre cometes, retorn al Barça des que va marxar com a entrenador, no? La seva següent aparició va ser a l'acte de Víctor Font, a l'acte de la Fira de Barcelona.
Tu com interpretes aquesta imatge de Xavi? Com un suport explícit a Víctor Font o com un vaig contra la porta?
Les dues coses. Aviam, si tu parles amb ell, segurament t'ho emmarcaran en una simple qüestió de normalitat. Víctor Font pivotava el seu projecte esportiu en les últimes eleccions amb Xavi Hernández. Ell, sense implicar-se al 100%, va acceptar jugar-hi, i et diran que un cop passen les eleccions i guanya Joan Laporta, quan li ofereix ser entrenador, ell ha d'acceptar-ho perquè és un professional, i evidentment era l'oportunitat de la seva vida, amb la qual el fan fora de la banqueta, torna a haver eleccions, és un ciutadà lliure i, per tant, pot anar on vulgui, no? Més enllà d'això, i de que tots poden fer, evidentment, el que creguin convenient i que Xavi és una figura llegendària al Barça, tinc la sensació que ara mateix no genera massa il·lusió. No et dic que resti, potser suma, però no em sembla que sumi massa perquè està, a dia d'avui, crec, amortitzada la figura de Xavi. Ja l'hem vist com a jugador, llegenda, sempre el recordarem, i l'hem vist com a entrenador, crec que va fer coses bones, va guanyar una Lliga, per exemple, va canviar l'estat d'ànim després de Koeman, però al final va acabar com va acabar i la realitat és que el seu substitut, Hansi Flick, va millorar l'equip de manera immediata. Amb la qual no em sembla que la figura de Xavi sigui determinant a les eleccions.
Una mica com Koeman, potser, també, o què?
És possible, que els recordarem com a llegendes, però la seva etapa com a entrenador ha fet que, sobretot els joves, no? Els vegin més com... Bueno, se'ls ha criticat molt, no? I a mi em sap greu, però és la vida.
Sí, sí. Doncs en aquest acte, on també hi havia, per exemple, Joan Vilà, molt vinculat també al corifisme, a Xavi, a Guardiola, Carles Planchart, també molt vinculat a tota aquesta, diguem-ne, part del barcelonisme.
Carles Planchart, que el vam tenir al que t'hi jugues, per cert, ens va dir que Erling Haaland voldria venir al Barça. i crec que Víctor Font sap que només amb PowerPoints no guanyarà les eleccions. Desconec si podrà aconseguir un fitxatge mediàtic. Ho desconec, però ho intentarà segur.
Ja
insisteixo, desconec si podrà aconseguir un fitxatge mediàtic, però ho intentarà segur i ell té clar que només amb PowerPoints no guanya les eleccions.
Bueno, doncs mira, a veure què passa amb Haaland. Amb Haaland o amb un altre davanter, ja veurem també Harry Kane, perquè està per allà pol·lulant al voltant del Barça.
Jo crec que hi haurà, diguem-ne, algú que es voldrà vincular a Haaland, falta que Haaland vulgui, i també algú altre que intentarà fer-ho amb Julián Álvarez.
I amb Messi?
Amb Messi, evidentment, tothom voldrà vincular-se.
Però clar, s'equivocaria tothom, intentant vincular-se a Messi.
Si fos com a jugador.
No, perquè Messi, jo no crec que... O sigui, una cosa és intentar vincular-se...
No, però la figura de Messi és material sensible pel barcelonisme.
Òbviament. Home, només cal veure la foto de l'altre dia. La foto de l'altre dia va fer explotar totes les redaccions de Barcelona.
Sí. Jo ja vam dir, el que t'hi jugues, que Messi estava molt pendent del dia a dia del Barça, que no descartava fer algun guinyo a les eleccions, i jo crec que s'està movent en aquest sentit. Va, és evident, no?, que s'està movent en aquest sentit, i de moment aquí sí que em sembla clar que Messi ha enviat un missatge a la porta, dient-li: entro al meu estadi quan jo vull i sense que ni tu ni cap dels teus col·laboradors ho sàpiguin. Per tant, al tanto.
Sí, sí. Sí.
I recordo que Messi, a les últimes eleccions, va jugar a favor de Laporta sense mostrar-li un recolzament explícit. Però ho va fer de tal manera que tothom ho va entendre i ell no es va haver de mullar.
Messi, Piqué i Jordi Alba van ser els que van jugar a favor de Laporta. Sense ser explícits, jo crec que Messi farà accions interpretables. Jo crec que farà accions interpretables i que es poden interpretar en el marc de no em porto bé amb Laporta, no em parlo amb Laporta. A partir d'aquí, jo crec que no donarà suport a cap candidat explícitament.
Bueno, jo crec que anirà en funció de com es vagi dibuixant el panorama electoral i quines opcions tinguin uns i altres.
Hauria d'anar molt malament per la porta, crec, perquè Messi realment es posicioni. Hauria de veure'l molt fluix. Ara mateix la porta està molt fort, molt fort. Infinitament més fort que el segon classificat, que és Víctor Font.
I també et dic una cosa, crec que hi ha un escenari abans de les eleccions i en pot haver un altre després de les eleccions.
També. Perquè, de fet, ja serà l'últim mandat de Laporta. Si guanya Laporta, serà l'últim mandat de Laporta.
I que les ferides amb Messi, amb qui sigui, però s'han d'acabar recosint.
Esperem que sí. Toni Freixa va ser tercer classificat de les eleccions anteriors, també es va presentar el 2015, aquesta vegada no hi va,
No hi va, no hi va, tot i que hem vist que ha fet les paus amb Laporta.
Bueno,
hi ha bon rotllo, almenys públicament. Públicament l'ha defensat. No hi va.
Això de les paus amb Laporta, jo crec que et donaria per una llarga estona de parlar-ne. És veritat que han quedat per esmorzar diverses vegades, a més allà al Bar Europa és públic. Vaig passar-hi dilluns per davant del Bar Europa i hi havia Joan Laporta esmorzant amb els seus col·laboradors. I amb Toni Freixa, doncs, també hi ha quedat allà al Bar Europa, a l'Avinguda Diagonal, cantonada, si no m'equivoco, és Villarroel, allò.
Diverses vegades hi ha quedat?
Més d'una, segur. I no es porten del tot malament. Altra cosa és el que pensi Toni Freixa de la gestió de Joan Laporta. Això és una altra història. Xavi Vilajoan.
Jo crec que el seu caràcter té bastants punts en comú.
El caràcter de Freixa i Laporta,
Sí.
Es poden assemblar més del que sembla.
Sí,
perquè a més són persones...
Crec que Laporta és més líder, més aglutinador, és més capaç de seduir a molta gent, però tenen punts... O sigui, no són tan diferents com molta gent es pot pensar.
No, a més tenen popularitat. És a dir, a diferència d'altres, tenen popularitat. Parlen d'una manera que generen popularitat a favor i en contra. Però almenys això ho generen. Xavi Vilajoana, exdirectiu del Barça en època Bartomeu, va aguantar fins al final del mandat de Bartomeu, tot i no estar d'acord amb el Barça Gate, però tot no va dimitir, amb les 6 persones que sí que van dimitir d'aquella junta directiva. Deixa'm dir una cosa, que Xavi Vilajoana, a banda de ser directiu de Bartomeu, va ser membre de la comissió esportiva tant amb Joan Laporta com amb Sandro Rosell. Per tant, significat pels tres. És a dir, no és enemic de ningú. Tot i que és veritat que Xavi Vilajoana ha sigut molt contundent en l'última aparició que va tenir fa una setmana. El dia 27 es presenta la candidatura, oi?
Sí. Ell va dir que ho volia fer abans de Nadal i ho farà bastant abans de Nadal, el 27 de novembre. Per tant, és un altre nom que hi haurà segur a la cursa electoral. A les últimes no va aconseguir les signatures. Veurem aquesta vegada. Sí que és veritat que era molt recent la seva sortida de la Junta de Bartomeu.
Sí. Això li va jugar en contra, segur, això.
Acabava de passar tot, el 2-8 al Bayern de Múnich, el Barça Gate, el Burofax de Messi. Per tant, això li van en contra, segur. Veurem ara que han passat uns quants anys.
Xavi Vilajoana ja va explicar el que t'hi jugues, que no volia formar part de la candidatura transversal de Víctor Font. Tampoc de cap altra candidatura transversal. Ell vol anar a la seva. Xavi Vilajoana vol tenir el seu propi projecte. I veurem què presenta el dia 27. Té l'equip per fer-ho. I el que sí que diu és que hi va segur. Que va segur a les eleccions i el dia 27 les presentarà. Tu creus que a Vilajoana, tu creus que li va jugar en contra, no? Que aquelles eleccions fossin tan properes a una dimissió, que ell formava part d'aquell grup de directius que van dimitir, no?
Jo crec que ell té la coartada de que els seus àmbits no anaven malament, futbol base, el futbol femení, i que al final el directiu s'ha de preocupar del que li pertoca al seu jardinet, però és veritat que haver estat fins al final amb Josep Maria Bartomeu el penalitza fins al punt que crec que no és que només ell no vulgui anar amb ningú, sinó que ningú vol anar amb ell. Aquesta és la meva sensació, que consideren que és una figura que pot restar en lloc de sumar. Insisteixo, penso que als seus àmbits no va fer mala feina, però vas estar en un vaixell que s'enfonsava i no hi vas saltar i vas aguantar fins al final. I tinc la sensació de que l'oposició creu que Vilajoana té massa plom a les ales i això el penalitza. Si bé és cert que veurem com s'articula tot el que seria el rossellisme, no? Que és el que implica Sandro Rosell i tots els seus seguidors, i a qui donen suport. Perquè ara mateix em fa la sensació que estan una mica descol·locats. No? Llavors, en funció del que passi, Xavi Vilajoana possiblement podria tenir més suports, i en funció del que passi potser no tants, perquè sí, és veritat que té gent que va treballar al club, gent important que li està fent el programa electoral.
Ara mateix, Sergi, el rossellisme no té un candidat.
No,
ara,
no té.
Ara mateix no se senten representats amb ningú.
No té un candidat, així com a les anteriors eleccions es va parlar, per exemple, de Jordi Roche. Aquestes eleccions no sembla que hagi de fer aparició, Jordi Roche. Per tant, ara mateix no hi ha un nom clar que pugui aglutinar tots aquests milers de socis que segurament, si Rossell es decantés per algú, doncs segurament li farien cas.
Jo vaig veure ahir diverses persones relacionades amb el rossellisme a l'acte de Víctor Font. Ara, imagino que ells entenen que Víctor Font és la persona que pot treure-li la presidència a Joan Laporta. És l'única dels que ara s'han presentat, dels que ara són precandidats, que és l'única que pot competir-li.
Té la feina més feta, Víctor Font. Si bé és cert, té la feina més feta, a l'acte d'aquesta setmana va demostrar múscul, hi havia molta gent de l'establishment, molta gent important. Si bé és cert, la meva opinió és que em costa veure que connectin amb el carrer. Aquesta és la meva opinió.
A mi també em costa.
Em costa veure que connectin amb el carrer.
Jo noto forçades.
Crec que Víctor Font vol aparentar una cosa que no és, i al final cadascú té el tarannà que té, i no sé, a vegades em sembla que gestos populistes que ell vol fer per connectar amb la gent se li giren en contra, aquesta és la meva opinió, però és evident que és el que té el camí més fet, més recorregut, més treballat, amb molts recolzaments de diferents àmbits. Potser per això, des de l'actual junta directiva encapçalada per Laporta, creuen que pot treure més vots en unes eleccions que en les passades, que en va aconseguir 16.000.
Sí, són molts.
Un
són
bon
molts.
Graner de vots, és una bona saca, vull dir, és respectable. Però és veritat que el seu projecte esportiu pivotava en Xavi i ja està amortitzat, i que havia treballat amb Mateu Alemany i ha marxat a l'Atlético de Madrid.
Sí.
Vull dir, l'ha de refer, el seu projecte esportiu, Víctor Font, perquè l'estava, diguem-ne, dibuixant amb Mateu Alemany, i Mateu Alemany ha fitxat per l'Atlético de Madrid.
Sí, hi ha una cosa amb el que jo crec que s'equivoquen, però jo no soc ningú, per dir-ho, tot i que ja hem vist 3 o 4 eleccions, que és partir de la base dels 16.000 vots. Això és una premissa amb la que s'equivoquen, igual que s'equivocava Agustí Benedito en el seu moment, que a partir de la base de que el 2010 n'havia tingut 7.000 i que, per tant, ell 7.000 ja els tenia. No. Error. Després em va treure menys. I al final no va treure ni les firmes. S'equivocaria, crec, Víctor Font i el seu equip partint de la base de 16.000 vots. Parteixen de zero, com tothom. Evidentment, Joan Laporta ho té molt més fàcil. Però aconseguir 16.000 vots una altra vegada ho veig complicadíssim. Complicadíssim. Però, bueno, Veurem.
Sobre el rossellisme, que estic d'acord en que acabarà recolzant a Víctor Font si no hi ha un altre candidat que els faci el pes, però clar, no és el mateix que el rossellisme recolzi a un candidat com Víctor Font a que el rossellisme articuli una candidatura única. I aquesta és la meva sensació a dia d'avui, que a lo millor amb les setmanes podria canviar. Considero que possiblement si Sant Rossell es presentés,
home.
Seria... plantejaria partit a la porta. No sé si per guanyar-lo, difícil que el guanyés, però si fos ell qui es presenta a les eleccions, crec que llavors hi hauria més partit. I començant només per una qüestió molt simple, que és el més conegut de tots. És el més conegut de llarg. Sí, sí, sí. I després és un líder diferent a la porta, molt diferent en aquest cas a la porta, però ha aconseguit, diguem-ne, aglutinar al seu voltant a moltíssima gent. Ara, Sandro Rossell no vol tornar a presentar-se a les eleccions. Ell vol influir en les eleccions, però no presentar-s'hi. Llavors, no sé si serà capaç d'influir-hi massa. Però, si es presentés, crec que llavors sí que hi hauria una batalla mediàtica brutal entre Joan Laporta i Sandro Rossell, i al Conde Godó li rebentaria el cap. No, perquè no sabria qui és la cosa.
No, i a nosaltres, perquè seria molt divertit, molt divertit, però també seria d'una tensió i d'un estrès que no sé si ho vull viure, això, eh? És veritat que seria divertit unes eleccions Laporta-Sandro, que no han passat mai. No han passat mai. Encara que no ho sembli, no han passat mai unes eleccions Laporta contra Rossell. Anem a Marc Síria. Anem a Marc Síria, que també hi va al 100% i que en els propers dies Sergi presentarà oficialment la candidatura. Marc Síria és un financer, va formar part de la candidatura de Joan Laporta el 2015... No és conegut per haver format part d'aquesta candidatura, però sí per haver aparegut últimament en molts mitjans de comunicació, no, els últims anys.
Sí, de fet, recentment va intentar portar la venda de BLM, que és les botigues del club, a l'Assemblea del Barça. Va presentar unes firmes, li van invalidar moltes d'elles, no va aconseguir arribar al final a la xifra necessària per portar aquest punt a l'ordre de l'Assemblea. Però bueno, això el va fer aparèixer una mica als mitjans de comunicació, va donar moltes entrevistes, va anar a diverses tertúlies de programes de televisió. Bueno, s'està intentant fer el seu lloc, que la gent el conegui, que és el primer pas que ha de fer qualsevol candidat. A més, ha aportat molt a l'hora d'analitzar l'economia del Barça durant tot el mandat de Laporta. Per tant, en aquest sentit, és bastant reconegut. Ara, passa el de sempre. Quants socis del Barça se'l trobarien ara pel carrer i sabrien qui és? No ho sé, però segurament li queda molta feina per fer per poder-li competir de tu a tu a Laporta. Encara queden mesos, però és evident que té feina per fer.
I, cosa important, hi ha gent amb qui no pactarà.
Sí, abans parlàvem de Xavi Vilajoana, doncs Marc Síria precisament li posa una línia vermella a Xavi Vilajoana pel fet que ve de Bartomeu. Vull dir, és un amb qui no pactaria. Segurament tampoc pactarà amb Víctor Font, amb qui també té força discrepàncies a l'hora de veure el projecte del Barça.
Sí, no només discrepàncies amb el projecte, sinó també hi tenen moltes desavinences entre ells. Moltes desavinences. Hi ha hagut trobades, però no han fructificat fins al punt que Marc Síria, en principi, no pactarà amb ningú i tampoc anirà amb una candidatura unitària liderada per ningú. De fet, hi va haver-hi una anècdota que és que es va aixecar de la taula, Marc Síria, amb un dinar d'aquests de
l'oposició.
Oposició, bueno. Intentar establir línies conjuntes, va marxar.
Sí, sí, va marxar perquè no estava d'acord amb el que escoltava.
Jo crec que si aconsegueix passar les signatures, a qui més mal fa que es presenti Marc Síria és a Víctor Font.
Sí?
Crec que sí, perquè són perfils amb tarannàs diferents, però que expliquen ideologia de club similar. Veurem què passa. Jo estic d'acord en que és poc conegut per la gent, acaba de sortir. Crec que pot fer una campanya bona, però veig molt difícil que acabi sent president. Però lo de la recollida de signatures, que es pot interpretar com un fracàs perquè no aconsegueix l'objectiu, també em fa la sensació que és un... té una lectura positiva, i és que al final, comptant les que li van validar, són 1.800 signatures, em sembla, més o menys, les que va presentar, i no és una xifra menyspreable. 1.800 signatures per un tema que Preguntes al carrer i la gent que m'estàs explicant de Barça Studios. Ai, de BLM. M'importa tres pitos i quatre flautes, saps? I va aconseguir 1.800 firmes. Vull dir, no em sembla una dada menyspreable, partint de la base de que, evidentment, si tu impulses una iniciativa i no l'aconsegueixes dur a terme, has fracassat, no? Però més enllà d'això, crec que la següent lectura és al tanto. Cuidao. Això d'una banda. De l'altra, és de les persones que més clarament ha parlat del que li aportaria Messi al Barça, perquè ens ha presentat el que t'hi jugues, per exemple, estudis sobre, a nivell econòmic, com ha sortit beneficiat el club i com podria beneficiar-se el Barça de la figura de Leo Messi. És a dir, fa la sensació que és el que parla més desacomplexadament. I, bueno, jo insisteixo, crec que és una de les figures, fa la sensació, igual m'equivoco, que poden ser sorpresa en aquesta carrera electoral.
Bueno, a veure què passa amb Marc Xirica. Per cert, l'oposició, ara que ho explicava també el Sique, a l'oposició estan emprenyats amb Marc Xirica.
Sí, una mica sí, precisament pel fet d'acabar tirant davant el projecte d'Aturem la venda de BLM de forma individual. No va voler comptar amb el suport d'altres grups, d'altres precandidats, i això a alguns d'aquests precandidats no els hi va sentar del tot bé, i de fet creuen que si hagués comptat amb aquest suport hagués arribat a les signatures.
Per cert, va ser dels més valents, Marc Xirica, que amb el seu equip va alguna persona que anava amb Víctor Font abans, no? Marc Duch va amb Marc Xirica.
Sí, sí,
doncs
sí.
Van ser, Marc Duch era una de les persones que portava, diguem-ne, l'àrea social a l'antiga candidatura de Víctor Font. Abans també considerat proper al laportisme, sí. Tots dos, no Marc Xirica i Marc Duch. Tots dos van ser els més valents a manifestacions públiques quan vam destapar el cas Negreira, dient que era inacceptable que dirigents del Barça haguessin fet això. Ho dic perquè quan passa el temps i la pilota ja baixa i tal, convé recordar qui es va amagar, que n'hi ha, i qui no es va amagar.
I aquí ho deixa Sique Rodríguez.
Ho dic perquè si volem impulsar el Barça dels valors,
no, això,
i això té drets i obligacions, i té coses bones, però en té d'altres en les que s'ha de demostrar que el Barça dels valors existeix.
Sí, sí. I aquestes dues persones, és veritat que van sortir a criticar el que havia fet el Barça i a dir que era absolutament intolerable.
En un moment en què era complicat perquè, diguem-ne, el sentit general era embolcallar-se en la bandera del patriotisme, no? I visca
populisme.
El Barça i visca Catalunya.
Populisme.
I, bueno, el que hem d'estar tots d'acord és en que es construeixi el que es construeixi, la pulcritud, els valors ètics, fins i tot la lluita contra la corrupció, si n'hi ha hagut, és tolerància zero amb això, no?
Totalment.
I no val, diguem-ne, lluitar contra la corrupció o destacar els valors ètics quan et convé i amagar el cap sota l'ala quan la cosa és més complicada. No.
Bueno, és que quan toques el Barça, ja saps com va, sí que. Quan toques el Barça, encara que sigui un tema...
Sí, però torno a repetir, el Barça està per sobre de tot.
Evidentment.
O sigui, aquí parlem dels dirigents
evidentment
que van estar al Barça.
Que són tots. Que són tots els presidents des de Núñez. Va, anem a l'últim. Joan Camproví. Joan Camproví, que havia de formar aquesta candidatura també transversal d'una banda que no era Joan Laporta, que sinó que era l'altra banda, i de moment no ho està aconseguint, i de moment, i ja veurem què passa, tampoc està a la candidatura transversal de Víctor Font.
No, però ell és molt... O sigui, dona molt suport a que hi hagi una candidatura transversal, perquè considera que així es podrà anar amb més força contra Laporta. Ell considera que precisament el populisme de Laporta se l'ha de rebatre amb dades, això ho ha dit més d'una vegada. Ara està una mica orfe en aquest sentit, no? De que ja s'ha creat una candidatura transversal. Ell vol formar part de la candidatura transversal, però encara no forma part d'aquesta en concret. Veurem si es pot crear una segona candidatura transversal, si al final s'afegeix a la Víctor Font. Veurem, però ha quedat una mica en terra de ningú, diguem-ne, en aquest sentit.
Jo crec que s'hi acabarà afegint. Jo crec que Joan Camproví s'hi acabarà afegint a la candidatura de Víctor Font. També perquè hi ha hagut molts membres del seu equip que eren noms de l'esfera barcelonista coneguts, dins de l'esfera barcelonista, no poder pel soci general, que ja no treballen amb ell, ja no treballen en aquesta candidatura transversal ni en aquest projecte de Joan Camproví. Alguns d'ells han anat caient en les últimes setmanes, els últims mesos, i per tant, jo crec que al final Joan Camproví acabarà formant part de la candidatura de Víctor Font, però tot pot passar, ell hi vol anar a les eleccions, i no li importaria no té tant d'ego poder com es podria imaginar una persona del carrer que diu un candidat a la presidència del Barça sempre té molt d'ego. Crec que no té tant d'ego.
De la família Gavec.
Sí, és net i besnet de presidents del Barça, de Montal, dels Agustí Montal, pare i fill. Però crec que no té tant d'ego i seria perfectament capaç d'unir-se a una candidatura per ser segona o tercera espasa.
Jo també ho crec. Ell té el pedigrí barcelonista, no? Pertany a la família que pertany, el cognom Montal té una càrrega simbòlica per al Barça molt bèstia. És un perfil jove, bueno, no mal connectat, té una desgràcia familiar que ens va tocar el cor a tots quan va morir la seva germana, els seus nebots, el seu cunyat en un accident d'helicòpter a Nova York. I jo també coincideixo amb tu en que no descartaria que s'acabi afegint a la candidatura de Víctor Font, si Víctor Font vol. Si Víctor Font vol.
Jo crec que voldrà.
És veritat que ell surt... Tinc la sensació, com que a ell el va llançar el rossellisme per testar aviam què deia l'opinió pública, que no els acaba de convèncer i, clar, si tu al final lideres un projecte on els... tios que t'han posat allà no estan convençuts, és difícil que acabis convencent a la gent. Aquesta és la meva sensació. Sí. Si bé és cert que en alguna trobada hem descobert una, per exemple, que estava amb tu i jo, Solde, a una persona que és amiga seva i que continua amb ell perquè van estudiar junts i tal, que és Carlos Galofré, que li porta els temes econòmics, i em sembla un tio que a mi m'ha causat bona impressió.
Sí, sí, absolutament.
I s'ha de recordar...
I que té bones idees.
Sí.
S'ha de recordar que Camproví, quan va sortir a l'esfera blaugrana ara fa cosa d'un any i alguna cosa, va portar més de 1.000 persones, també, precisament a la Fira de Barcelona, al mateix lloc que Víctor Font.
Va ser una demostració de força.
Sí,
per aquelles 1.000 persones... Que una cosa, que hi hagi 1.000 persones no vol dir que les 1.000 et donin suport.
No, evidentment.
Perquè aquesta setmana Víctor Font també ha demostrat fortalesa amb l'acte amb 1.000 persones, però d'allà, de les 1.000, no crec que totes acabin donant suport a Víctor Font. Si bé és cert que es presten a que es vengui aquest relat, eh?
Sí.
Però va ser una demostració de força, aquella de Camproví, però em fa la sensació que va ser una mica com... gasosa, no? O xampany, cava, que obres l'ampolla, pum, surt disparat, però després va baixant el suflé.
I va baixant el suflé de tal manera, dèiem algun nom del barcelonisme que no li donava tant de suport ara com fa uns mesos, abans deies el nom, Jordi Roche. Jordi Roche es va descartar per les eleccions del 2021 i volia anar inicialment i era un potencial candidat de l'esfera rossellista, però al final doncs no hi va anar. I aquesta vegada sembla que aquest suport a Joan Camproví també ha anat baixant. Descartats.
Clar, és que jo reivindicaria el que dic sempre. Si Jordi Roche vol presentar les eleccions, que ho faci ell. És un perfil que té bastant magnetisme, Roche.
Sí, 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 sí.
El que passa és que...
Ex-president de la Catalana.
Jo sempre valoro molt la gent que diu em presento i vai, i dono la cara. I llavors... És veritat que una candidatura és un projecte comú, unitari, però al final la gent el que vol és veure el líder. I el líder ha de traslladar la sensació aquesta de que jo controlo les coses, que estigueu tranquils, que amb mi el club anirà bé. Clar, això la Porta ho fa millor que ningú.
Sens dubte. Anirem movent les peces i anem observant com es mouen les peces d'aquest tauler d'escacs, Sergi, en les properes setmanes. Hi haurà més presentacions de candidatures. Veurem a veure els projectes de Cadun, perquè de moment no en sabem gaire de cap dels projectes de Cadun, però la cosa comença a agafar color, eh?
Sí, a mi fa unes setmanes, mesos, em deien que la cosa es començaria a moure de veritat a partir del desembre, però estem a finals de novembre i la cosa ja fa xup-xup. De fet, per això estem fent aquest programa, per repassar una mica com està el panorama, que gairebé ens ha omplert una hora de podcast.
Sí, dèiem mitja hora. I hem començat dient, serà mitja hora, però tenint en Sique també, que s'enrotlla com una persiana, ens anirem cap a l'hora, segur. I 50 minuts. Ja.
Et dic una cosa, és el dia que més obertament he parlat dels moviments electorals. Més clar, fins i tot, que el que t'hi jugues
tenies,
diari.
A veure, no te n'amaguis, en tenies ganes.
Bueno, sí, sí.
Un podcast dona una mica més de llibertat,
sí,
no?
Sembla,
és més clandestí.
Com que estem aquí, a l'estudi Toreschi, recollidets, sembla que no ens escolti ningú i les vas soltant.
Doncs va,
i després, quan comences a rebre missatges, has dit això! Hòstia!
Oh, ja veuràs.
I me'n recordo, perquè a vegades que em diuen has dit això i no me'n recordo ni on ho he dit.
No, que rebrem missatges de tothom, no en tinguis cap mena de dubte. Perquè, a més, hem dit obertament que de moment no hi veiem partit possible. O sigui, tots ja veuràs que sí, que
hi ha partit. Jo crec que això ho té tothom bastant clar, més enllà del que diguin. Aviam, partit n'hi haurà, evidentment. I poden passar moltes coses.
Sí, sí.
I coses imprevistes. I factors que poden alterar el curs normal del riu. però ara mateix veig difícil que algú li pugui disputar la presidència a Joan Laporta, tenint en compte que el Barça tornarà al camp. Home, si la tornada al camp és un desastre i passa alguna desgràcia, llavors s'alterarà el curs normal del Riu. Però tornant al camp amb l'equip competint, si l'equip resulta que comença a perdre, juga contra el Madrid i li casquen 5 i cau, és un altre escenari. Però no fa la sensació que hagi de passar això. No. Llavors, si no hi ha... O, jo què sé, resulta que Víctor Font es presenta amb el fitxatge d'Mbappé. Home, però llavors sí que seria un cop d'autoritat a sobre de la taula, però ho veig improbable, no sé. Igual Rodrigo, però Rodrigo també té una clàusula brutal i ja no és el mateix impacte, no?
No.
I amb Haaland, fins i tot, que no sé si s'hi voldrà vincular directament, em costaria... El factor Messi rasca vots, evidentment, però no sé si com per decidir absolutament les eleccions, no ho tinc clar.
Jo tampoc. I ell, jo crec que ell tampoc. Jo crec que Messi tampoc ho té molt clar. Gràcies, Sique.
Que vagi bé.
I gràcies, Sergi, a tots els oients. Ha sigut divertit, ha sigut llarg, però jo crec que la gent, els oients de la llotja, el que t'hi jugues, s'han fet una mica la composició de com està anant tot això i tindran ganes de sentir les properes llotges per veure com avança tot.
Sí, perquè això al final dona ganes d'agafar unes crispetes, no? I anar veient com avança tot, com si fos una sèrie de Netflix.
En tot cas, és apassionant que el Barça hi torni a haver eleccions, tenint en compte que al Madrid ja anem cap als 20 anys sense que els socis votin president.
Bueno, perquè hi ha uns requisits impossibles per competir-li a Florentino Pérez amb el tema dels avals, amb el tema dels 20 anys de soci, etc. Gràcies, una abraçada, fins al proper llotja.
Vagi bé.
Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Twitter i Instagram, @lallotjadelQTJ. Connecta amb la llotja del Què t'hi jugues.